Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Bon dia a tots i totes. Avui, dijous...
Sí, sí.
Em sent bé? Se'm sent bé?
No, no et sent.
Molt bon dia a tots i totes. Ara sí, ens havien confundit el micro. No era el del cable negre, sinó el del cable blau. 12 i 2 minuts del migdia. Avui un dia molt bonic, és el dia de que venen esta nit els Reixos Mags. Nosaltres hem tirat la carta a la bústia per a que ens porte el regalet que ens tenen que portar. Ben acompanyada, com sempre, els meus companys, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, bon dia.
Hola, bon dia, ja s'hem escoltat abans.
Bueno, però això són les coses del directe. Sí, sí. Tampoc és de que pareixer sí. Que siga raro. Lo normal és que quan es comença un directe no passen coses i més tenint que dependre... Nosaltres depenem de que les màquines funcionen com toca i a voltes elles diuen que funcionen com elles volen. Estem esperant a que Ximo Puig, el president de la Generalitat, compareixca en directe perquè, segons en diuen des de la Generalitat, a les 12 del migdia compareixeria en directe. Perquè este matí presidia la reunió de la mesa interdepartamental... Ojo, la parauleta, per la prevenció i l'actuació davant del Covid-19. Estem a l'espera de que a les 12 compareixca per a donar-nos aquestes noves restriccions que tindrem que tindre, que me fa l'efecte que serà a partir del dia 7, serà una vegada que hàgim passat la nit de Reis i el dia de Reis, però bueno, estem pendents de lo que vagin a dir-nos. Pendents d'això, Víctor, tenim... notícies?
Sí, Joel Villarreal torna a la Copa, segona ronda, en Zamora, a 2-0 i en 2.000 espectadors.
Ah, que bé, ja tindrà espectadors, no?
Sí, sí.
Quin dia juga i a quina hora?
Avui a les 7 de la vesprada en DAZN, o sea, només se pot veure per internet, per lo tant, que tot el món fique esta casa, esta ràdio i segur que se ho passarà millor.
Mira, jo te garantitze, Rubio, que conforme et diu Javi, que encara que ho facin televisat, a mi m'ha dit sempre la gent que té necessitat de sentir l'opinió vostra quan està jugant el Villarreal Club de Futbol. És a dir, no és el mateix això que sentir-vos a vosaltres, que sou els que ho demaneu. Per què? Pues perquè sou els que esteu vivint en aquest moment el partit.
Dir que, mira, per exemple, a les 5 també juguen el Getafe i el Celta, i a les 9 el Valladolid i el Saragossa, i dir que el meu equip de bàsquet ahir va tornar a guanyar.
Bueno, està tenint l'any de la seva vida,
bueno,
no?
Bueno, 4-3 de moment, 4 victòries, 3 derrotes, ahir victòria en casa contra Sacramento, 130-106, ahir Curry va fer 30 punts, va estar un poc més discret, va fer un punt per minut que va jugar.
Bueno, en aquestes bones notícies que se li queden en Víctor, anem a passar a lo que és la part cultural, econòmica, local, provincial, que mos diga Maria.
Sí, com ja sabeu, es comencem en xifres del Covid. La Comunitat Valenciana ha registrat 2.012 nous casos de coronavirus, 63 a la nostra província, sí, a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 2.121 persones ingressades, 181 a la nostra província, amb 27 pacients a l'UCI. D'altra banda, s'han registrat 43 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, que va ser la del 2 de gener. Des de l'actualització del passat 31 de desembre, s'han registrat un total de 70 brots, 5 a Castelló. El primer d'ells és a Benicarló, 4 casos d'origen social. Tenim 3 brots a Vinaròs, el primer d'ells és, són tots d'origen social, tots dos de 4 casos cadascun, o sigui que 8, i un altre de 5 casos que també és d'origen social. I un altre brot a Alcalá de Xisbert, de 8 casos també d'origen social.
I suma i sigue, i suma i sigue.
Correcte. I ja mos han explicat que no són les xifres, o sigui, encara no han iniciat, crec, les xifres de Nadal. O sigui que amb cautela, i ja són molts qui reclamen que bé, s'estan començant a col·lapsar, diguem, lo que són els hospitals. Per això estem esperant la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig. Bé, avui, dia 5, és dia que hissen les dades de l'atur, val? Castelló acaba 2020 amb més de... amb 5.640 aturats més que l'any anterior, fins a plegar ja als més de 43.200 persones aturades. Després xerrarem amb Paco Sacacias, que és el secretari general d'UGT ací a la província de Castelló, que ens desgranarà més totes aquestes dades d'aturats.
Espere que no les desgrane agranant cap a casa, que ho faci de forma imparcial.
Seguim amb tema de successos, Susana, perquè la Guàrdia Civil de Benicarló, dins de la lluita per combatre el cultiu, la distribució i venda de substàncies estupefacients a la província, ha desenvolupat una operació que va culminar amb la desarticulació d'un grup organitzat i amb la detenció e investigació de 8 dels seus integrants com a presumptes autors del delicte de pertinença a grup criminal i contra la salut pública. L'organització criminal s'assentava a Benicarló i posseïen diverses plantacions de cultiu de marihuana en zones boscoses i aïllades dels termes municipals de Peníscola, Benicarló, Càlig i Cervera de Maestre, algunes de les quals ja estaven preparades per a un pròxim cultiu.
A més, van fer una bona incautació, perquè en el almacén de la localitat de Benicarló, que era propietat de les persones que ha passat a disposició judicial, van incautar 5 quilos de cogollos de marihuana, 4 quilos i mig de polvo de haixís, 800 grams de polen de haixís, 6 pastilles de haixís. Tot això tenia un pes de 620 grams, les 6 pastilles. I, a més, una màquina d'extracció de resina en sec i un molde casero per a la premsa de polvo i haixís. És a dir, estaven molt ben aprovisionats per a fer este tipus de substància i després posar-la a la venda. Per tant, són 7 les que estan deteses i una està encara investigada. Veurem si al final esta persona passa també a formar part d'eixos, en vez de 7, en són 8 els que estan detesos.
i seguim, si te pareix bé, Susana, a Vila-real, perquè l'Ajuntament segueix avant amb el Pla de Millora de Camins Rurals i en aquesta ocasió ha licitat una inversió per actuar en les diferents vies de la partida Madrigal que presenten una problemàtica per deterioració. La regidora de Serveis Públics donarà resposta a aquesta situació amb un projecte valorat en 126.000 euros per a la posada a punt dels camins Camí Vell de Vila-real a Onda, Cuquello, Baix Moldre de Llop i Travessia del Cuquello.
Diuen que en un termini d'un parell de mesos se portarà a cap. De tots els modos, sabem que un dels veïns, en una de les intervencions de l'alcalde, li va fer una pregunta que ens la va enviar quan estava així l'alcalde preguntant-li quan s'arreglarien aquests camins. Bueno, pues en un període de 2 mesos, per lo vist, això se farà una realitat. Algo que també... Maria, tens alguna notícia?
No, jo no tinc notícies de Done Pas.
Val, pues algo que s'esperava i era, bueno, pues que la secció segona de l'Audiència Provincial de Castelló enceta la primera sessió del anomenat cas Piaf, es juzgarà a l'exalcalde de Vila-real que va ser entre el 2007 i el 2011 Juanjo Robert i a l'exconsejal Ramon Tomàs, també a un tècnic municipal i a 5 membres de l'empresa Piaf. No diem el nom del tècnic i tampoc el dels membres de l'empresa Piaf per no ser públics, és dir, sí que diem els dels polítics perquè són persones públiques, perquè la gent ho entenga. A voltes me pregunta la gent per què obviem el nom de les persones i és perquè si no són públiques no les podem dir. Tot això de l'empresa Piaf per a presumptes irregularitats en els comptes de l'Ajuntament que s'han... que se referien a treballs de l'empresa Piaf a la ciutat. Prestaran declaracions 34 persones, entre elles hi hauran regidors del Partit Popular del període que estava comprès entre el 2007 i el 2011, quan governava com a primer edil Juanjo Robert. I entre aquestes 34 persones hi hauran polítics i també funcionaris del consistori que avui en dia són i segueixen sent funcionaris del consistori. L'acusació particular que representa l'Ajuntament demana 9 anys i 10 mesos per a l'ex alcalde Juanjo Robert i per al regidor Ramon Tomàs. Cuidao, que no és una broma, serà el dijous es començarà, però anirà seguida de diverses dies, que seran de gener, estem parlant el 11, el 12, 14, 20, 21, 22 i 28 de gener. El que ara és alcalde, José Benlloc, se va negar entonces a assumir aquest pagament que l'exalcalde Robert va firmar de 600.000 euros que reclamava l'empresa Piaf i que després ha sigut reclamat també per el Banc de Sabadell. És a dir, se han vist indicis i per lo tant això es porta ja, vamos, està ja tota la cosa en mans i vies judicials. És una notícia que ens ha arribat avui i que el dijous, després de Reixos, pues serà això el que li arribarà a l'exalcalde de Vila-real, Juanjo Robert, entre el període del 2007 i el 2011, i també a l'exconsellal Ramon Tomàs, també regidor de l'Ajuntament de Vila-real. Dit això, encetem ja el que seran coses, suposo que més amables, no?
Sí, bé, recordar que avui arriben els Reis Mags, no?, així a la nostra província i bé, ja tot arreu, no? Ja sabem que entre ahir i avui hem estat informant de les cavalcades que tindran lloc, sabem que així a Vila-real, amb totes les mesures de seguretat, arribaran els Reis, tindran, no?, es reuniran amb l'alcalde, però de manera privada, no?, li donaran ixa clau, imagine, no?, per a que puguen entrar a totes les cases de la nostra localitat i deixar els seus regalets. Així mateix també ho faran a les alqueries. A Borriana també hem xerrat amb la seva regidora de festes. Ens han dit que també tindran cavalcada amb 5 recorreguts diferents per a que els xiquets i xiquetes puguen veure els Reis Mags d'Orient passar pels diferents carrers des de les seues finestres i balcons també, no? A Nules, ahí ahir també es va fer roda de premsa pública, es va tindre un dispositiu de seguretat molt important, de 100 cossos de seguretat, perquè es manen, no, es regulen aquestes mesures de seguretat mentre es passen els Reis Mags i els xiquets poden veure'ls, no? S'han tingut que reinventar moltes videocridaes per a que els xiquets puguen parlar amb tots ells, però ja sabem, amb cautela, la tradicional entrega dels regalets en mà crec que sol es farà a les alqueries, no? I ja la resta de localitats han preferit que aquesta tradició no es realitzi, Susana.
Això serà després de que fem unes quantes entrevistes que tenim als nostres convidats d'avui. Sí que és de veres que a partir de la 1:15 aproximadament ja ens n'anirem de cabalgata de Reisos i ja no tornem hasta que nos deixen els regalets, no?
Correcte. Pues, i mos tindran que encantar algú el tirorí, no?
Pues clar, si no, no soltem res.
Val.
Víctor, tu te quedes després en esports, per lo tant, a tu te sentiran a les 2.
A les 2 i a partir de les 6:30, Zamora, Villarreal.
Muy bien. I Maria, tu te quedes així amb mi, no?
Sí, me queden amb tu i supervisant a que Ximo Puig, encara que tenia la compareixença a les 12, estic així, si me veu que estic amb el cap un poquet ennuvolat, és que estic pendent de que isca, però encara està tardant un poquet.
En el moment en què isca, estiguem en el convidat que estiguem, vostès sabran de primera mà què és lo que, quines decisions, quines noves mesures està prenent el president de la Generalitat. Una estona de publicitat i entrem una altra volta en tots vostès.
Estàs a la 92.2 FM.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Hola, sóc Eugeni Alemany. Volia dir-te que s'acaba Avorrir-se a casa els dissabtes. Hem preparat el programa que farà que tota la família flipe i s'oblide del toc de queda. Prepara't per escoltar el nostre do de pit. Arriba Duel de Veus, el nou programa dels dissabtes a les 10:15 en A Punt.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Seguir en la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior, una tempestad que de mí salió. Lo que hay en ti no dejes ver, buena chica, tú siempre debes ser. No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy.
I ara, com bé els avançava, tenim a la directora d'internacionalització, la directora general, Mari Parra. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Mire, ha entrat la notícia de que Vila-real reforça el seu lideratge industrial en l'aposta per la modernització de polígonos a través d'entitats de gestió. Mos ho traduís?
Sí, perquè és veritat que té un nom estrany i després ficaré en context una miqueta, no?, el perquè d'eixa notícia. Pues mira, farà dues setmanetes vam vindre ací, no?, a Vila-real. Vas participar jo conjuntament en el regidor d'ací d'Urbanisme, Emilio Biol, en aquesta jornada. I, bueno, pues a mi després em va sorprendre el titular, no?, donant-se tanta importància, no?, a que les àrees industrials de Vila-real són les millors del món, no?, pareix que sigueix el titular. La veritat és que la jornada anava encaminada a reunir a tots els empresaris i empresàries d'ací de Vila-real per a fer-los una explicació de lo que la nova llei de 2018 els permet fer dins d'aquestes àrees industrials. La veritat, pensava que vindria menys gent, no?, per el tema de que sempre, pues, al final tenen més feina, no?, i tenen que estar atenent les necessitats del dia a dia en les seues empreses, però em vaig sorprendre que n'hi havia moltíssima gent que s'havia apropat a escoltar el que anaven a dir. I em vaig quedar preocupada, la veritat, del que vaig escoltar abans d'encetar aquesta jornada, perquè moltes empreses estaven plantejant anar-se'n del poble, no?, de dir, és que no puc créixer, és que han vingut a comprar-me fons d'inversió i no puc vendre perquè no tinc la llicència d'activitat, perquè, pues això, no tinc clar quan demanen les ajudes, al no tindre llicència d'activitat no me puc acollir a les ajudes públiques, i em vaig quedar preocupada, i per això em va sorprendre després el que se fa a bombo, no?, de que som les millors àrees industrials de tot el territori valencià. Jo crec que s'ha de fer autocrítica per a poder avançar. Jo crec que igual que fan les empreses d'escoltar els seus clients i adaptar el que està funcionant o no està funcionant a aquestes necessitats, jo crec que també de l'Ajuntament s'ha de ser autocrític, però en bona fe. Vull dir que l'autocrítica és positiva, no s'ha de veure com algo negatiu, sinó quin és el problema i com s'ha de ficar mesura. Perquè és veritat, no?, que farà un parell de dies també l'alcalde Benlloc va aixir dient d'una altra sentència del PP, una altra vegada l'herència del PP, 12,5 milions més que deixen al poble sense poder avançar, però és que portem ja 10 anys, això no és nou, ja se sap que això va vindre.
Jo crec, sí, però que... a mi, si me permetís, m'ha deixat un poc esglaiar, perquè, vora, en el titular que jo segueix llegint, diu que l'Ajuntament de Vila-real dona nous passos per a progressar en la modernització dels polígonos i reforça el ser un líder industrial. I vostè m'està dient que no tenen llicència d'activitat.
Moltíssimes empreses del nostre poble, malauradament, no la tenen.
I per què no tenen llicències d'activitat?
Bueno, pues perquè urbanísticament encara no s'ha resolt aquesta situació legal, no?, per poder avançar i donar i se passen per obtindre la llicència.
Sí, jo li faig preguntes molt faciletes perquè si no ho arribem a entendre. Per què no tenim la resolució urbanística? És a dir, què passa?
Bueno, pues que se tindrà que asseure algú i començarà a anar traent a poc aquests deures que estan pendents de fer, de com bé seria aquell dia, des de 2009, però és que l'actual equip de govern, no?, bueno,
ixos deures...
ixos porten des de 2011.
Sí,
no?
Estos deures del 2009, a què se referís? Què és lo que tenim? Què és lo que se té que fer perquè els empresaris que tenim ací, que s'estan jugant els diners, els d'esta ciutat i els de les ciutats del voltant, que hagin estat en este polígono, quins deures han de fer per a que ells tinguin... perquè, clar, no és cosa de l'empresari, això és cosa del polític.
Exacte, això és cosa de l'Ajuntament, que com vos conte, per exemple, en Vila-real se poden donar fins a tres situacions. Una, pues, aquests espais urbans, no?, industrials, que pues, ha deixat fer i s'ha constituït d'empreses, però sí que està en més o menys en una vorera, més o menys delimitat, ni a tal, i falten algunes coses per acabar, no? Això tindrien que consolidar aquesta situació i urbanísticament corregir-lo per a que se pugui classificar com a zona industrial.
I en la mà de qui està?
D'urbanisme. O, bueno, de la,
del regidor d'urbanisme?
Del regidor, o del...
De territori?
Sí, clar. Algú, ell, en l'alcalde, s'hauran de sentar i ficar per fi un pas més enllà per a solventar aquesta situació urbanística.
I aquesta situació urbanística té que veure en aquests processos judicials que ens parlen de que no estan aclarits?
Això no té res que veure una cosa en l'altra. Això és com tu en ta casa, uh-huh, saps que tens un deute, uh-huh, i a lo millor que te van a vindre més deutes per altres coses que has fet malament en el passat i que ho tens que pagar. Vale, això és una cosa, però això no lleva que tu tinguis que anar i pintar-te a casa, tindre manteniment de la cuina, tindre manteniment del sanitari... Veritat que no són coses que sí, però, una tinga que veure l'altra.
Clar,
una...
no té res que veure les sentències urbanístiques que van venint en este polígon que parlàvem d'on els empresaris que estan allà ubicats estan pensant inclús en anar-se'n.
Així és. O sea, són coses diferents. Una, tu t'has de seure, sentar-te, reflexionar, dir què és el que me queda pendent per aclarir la situació legal a les empreses que tinga al meu municipi, uh-huh, fer una llista de necessitats i pressupostar, evidentment. Com que tinc unes sentències urbanístiques que m'estan dient que de pagar, no?, a unes persones, empreses, etc., uns imports, hauré de sentar-me i fer un bon estudi financer per veure com compagine les dues coses. Però jo crec que això és el que necessita la ciutadania de Vila-real, escoltar quins són els passos que se van a pegar urbanísticament en aquesta ciutat per a que no se'ns escapen les empreses que tenim a la nostra ciutat. Perquè, una, si les que tenim se mos van, això vol dir que encara ens costarà més recuperar-nos de la situació econòmica que té l'Ajuntament, perquè això significarà menys ingressos, que la ciutat siga menys atractiva per viure, uh-huh, i que si al final jo per anar a treballar m'he d'anar a Onda, Alcora o a Castelló, decidiré que a lo millor preferís viure prop d'on treballe, me compre el meu,
sí,
habitatge,
sí,
a Castelló, a Onda. És una bola.
Sí, això pot acabar desembocant en que perguem aquesta ciutat que volen de Vila-real del 2030, no? Que arribem a ser aquesta ciutat. Però vostè tenia coneixement de que això ocorria antes d'arribar a aquesta reunió?
No, jo realment tenia algunes empreses de la seu Bevin que m'havien pegat telefonades ja a nivell com a directora general dient-me, mira, no tinc llicència d'activitat i per la qual cosa no puc accedir a les ajudes públiques que esteu traent des de la Generalitat. I ahir me vaig començar a quedar preocupada, no?, i de veure si nosaltres com a Generalitat podíem modificar algo, uh-huh, per a fer que aquestes empreses de Vila-real pugueren accedir a les ajudes, no? Si està des de la meva mà, jo me fico a treballar des de ja per a que les empreses no ho perguen. Però quan vaig començar a manejar en el tema, me van dir, no, és que això és una normativa que no es poden saltar. Vull dir, això no és una decisió de la Generalitat de no donar les ajudes. Això ve des d'Europa i Europa diu que una empresa sense llicència no és legalment una empresa, no? Algo està fallant ahí per a que no està legalment constituïda. I jo dic, bueno, pues si és Europa qui ens diu, jo ahí ja no vaig a ficar-me. Bueno, vam intentar parlar en les empreses i lo de sempre, bueno, pues això al final ho tenia que resoldre l'Ajuntament i no vam poder donar resposta. Però és veritat que d'aquestes dues empreses que tenia coneixement, quan arribi allí comença a preguntar, però que tu tampoc tens llicència? I me diu, no, jo tampoc. I l'altre, tu tampoc tens? No, jo tampoc. Jolín, veus que realment la gent havia anat a escoltar perquè realment té un problema i necessitava veure si se donaven solucions, no?
Clar, clar.
A aquestes necessitats.
I
ja
en
aquest
moment, els empresaris, quan està parlant el regidor Emilio Biol, li fan aquestes preguntes? Li comenten públicament?
Sí, clar, va ser un tema que va eixir.
I ell quina contestació dona?
Bueno, que estem treballant. Però jo crec que la gent necessita saber en què s'està treballant en un termini, perquè quan algú ve a comprar-te, quan un fons d'inversió ve a comprar-te, tu necessites respostes, tu necessites dir, mira, tranquil que en 6 mesos està, tranquil que en 1 any està.
Clar.
Les inversions no entenen de, estoy trabajando en ello, m'entens?
A més, és que hi ha esa frase mítica, no?, que se'ns quedarà, estamos trabajando en ello, se'ns quedarà ahí per a sempre. Vostè no ha intentat tindre una reunió amb l'alcalde de Vila-real? Per comentar-li aquest tema?
Bueno, jo crec que ell és conscient. jo poc més puc dir ja com a directora general, estic tot, sempre que venen inversions, aposte per Vila-real, jo crec que
clar,
no és una vegada
ho he dit. Quins problemes n'hi ha a l'hora de que vinguin inversors, i quan menys traves millor. És
quan
dir,
menys traves millor, i és de ja pa ja, moltes vegades, o jo et dic, una planificació. Jo no puc dir, vaig a oferir-te això, però sé que no tindràs llicència. És que directament el terreny és molt gran i no. Vila-real és un punt dins d'un mapa.
Però a més vostè perdria la credibilitat a l'hora de vendre la comunitat valenciana fora d'ací. Té que tindre les bases ben fundades a l'hora de dir que això se pot oferir i l'altre no es pot oferir.
Per això dir que som lo millor, això pot convèncer pues, en uns titulars, no? Però per a una força real de comercialitzar el que n'hi ha i captar empreses, això no me servís. Jo com a ese,
claro.
El carrer que tinc, no? Que és de captar empreses per a que s'implanten al nostre territori valencià, si Vila-real no me dona una resposta, més que jo siga de Vila-real i vulga que s'implanten així, me n'aniré a un altre municipi on la implantació siga més immediata.
Sí, però el que vostè m'està dient és que és com si estiguera en dos polos totalment oposts. És que no és el discurs de l'alcalde de Vila-real. El discurs de l'alcalde de Vila-real és que som una empresa... O sea, Sí, que som una empresa de les millors que n'hi ha des de la comunitat valenciana, per tant, de les més brillants com a població, però quan vostè me diu això és com que, no sé, no n'hi ha coordinació entre el regidor i l'alcalde, és que no, de veritat no m'entra el cap.
No sé, jo només la gent que m'estiga escoltant i que pensa, bueno, ella ho diu perquè és d'un altre partit o perquè lo que sigui, no, que parlen moment, en les empreses.
No, però mire, en este moment anem a deixar els partits fora. Vostè no ve en representació d'un partit, sinó vostè un càrrec que està destinada per a això dins de la Generalitat Valenciana, és a dir, per a vendre la comunitat valenciana, i se troba que en Vila-real diuen que som el millor, però resulta que no tenen la documentació adequada per a ser el que diuen, no?
Així és. I és veritat que no va de colors, no? Perquè jo represento a tots i vos dic, en IBI, no? Que l'alcalde és del PP, treballem cordialment, vull dir, i els primers per què? Perquè fan els deures i em facilita la meva tasca. Al final, com us dic, jo el que vull és que la inversió se quede i allà on siga més fàcil per a que aquesta empresa s'assente i comença a treballar quan aquesta empresa vol,
claro.
Serà el lloc on jo vaig a dir que s'han de ficar. Entonces, malauradament, pues, em dol que en Vila-real no puga ser així.
I per això volia deixar clar el tema este, perquè ixe titular, quan vostè el va llegir, com que no, va dir no, se mereixen que se sàpiga la veritat i que se posen ja a treballar en el que ells diuen que estan treballant, no?
Sí, jo crec que se li deu a l'empresariat d'ací del poble, perquè si no al final estem ficant parxes a una situació i només anem a afavorir que després de 10 telefonades o després de 1000 vegades de tocar les portes que no tingui una resposta, l'altra serà, val, tanque i me'n vaig a un altre lloc. Jo crec que aquesta serà la pitjor situació en la que podem arribar.
Mira, a mi em pareix que està molt bé el fet de que vostè hagi decidit vindre, perquè és un atemptat al seu càrrec, és a dir, que li estan deixant sense producte per a poder vendre.
Així és. I com vos dic, és necessari una, perquè si realment volem que aquest titular sigui una realitat, s'han de ficar a treballar ja per a que des del meu lloc i des del meu lloc jo els facilite l'arribada d'aquestes inversions. Puc fer-lo, perquè al final, com vos dia, enguany mos han arribat més de 65 projectes d'inversió, s'han implantat ja 10, altres estem treballant per a començar en tots els papers burocràtics, vull dir que és una realitat. No fa falta que ells gasten diners en anar a captar aquesta inversió. Es podem ajudar des de la Generalitat, però necessitem que els polígons estiguen per a ubicar-se sense problemes i especialment que tinguin llicències d'activitat. Sí,
vostè té la sensació que aquest Ajuntament va per lliure i considera que els temps es marca a ell i no es marquen des d'una mateixa institució, me refereixo jo. Sabem que els colors de l'Ajuntament i de la Generalitat són els mateixos, però té la sensació de que no van sincronitzats en la Generalitat?
No, a vegades té la sensació de que realment o no escolten a la gent del poble o no estan entenent realment les reivindicacions que s'estan fent per part de les empreses de la nostra ciutat. És com que sí, sé que això està ahí, però després venc una altra cosa que és totalment diferent. I jo crec que això a la gent també li crea frustració. Jo el que veig és aquesta doble visió, no? Com que els problemes són uns, però el que després està dient per ahí és una altra cosa.
Els empresaris d'ací de Vila-real tenen la sensació que només miren cap a unes empreses determinades, l'Ajuntament?
Jo crec que han passat ja una fase de que ho donem per perdut el que li solventen les seues paperetes, no? De dir, bueno, i el meu quan arribarà, no? Estan solventant altres coses que s'ha de fer per a tots, jo no estic dient, s'ha de solventar per a tots i per a totes les empreses de la nostra ciutat, però és veritat que n'hi ha ritmes diferents, no? Jo crec que portem molts anys esperant que se'l solvente i jo crec que ja és hora de que se fiquen
a... una realitat. Li has escrit la carta a Reixos?
Bueno, sí, sí, ja la tenim preparada bastant nit.
Però no, preparada, per dir que si l'ha posada en la bústia.
Sí, sí, si no, no arriben.
Mos pot contar algun dels desitjos que ha posat en aquesta carta?
Bueno, jo crec que el que desitgem tots, no?, per a aquest any que siga moltíssima salut per a tot el món, per als que tenim al costat, per als que estan lluny i sobretot per a en general, no?, i sobretot els més necessitats, que són els més vulnerables en aquesta situació.
De quin rei és?
Ui, jo de Baltasar.
No, jo li preguntava si li agradava més l'actual o l'emèrit.
Ah. Bueno, avui parlarem de Reixos Max.
Mari Parra, directora general d'Internacionalització de la Comunitat Valenciana, moltes gràcies per haver estat així, molt bon dia.
A vosaltres, molt bon dia, i que vinguin carregats aquesta nit.
Se abrió, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Restaurante El Faro Vila-real vuelve con un único propósito, deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Vila-real, en Avenida Francia.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hola, soc Samantha. En el nou programa d'Apunt, qui vulga complir el seu somni haurà de treballar de valent.
Soc Eugeni Alemany. Estem ací per a trobar la millor veu i el millor artista de tota la comunitat valenciana.
Soy Sole y quiero decirte que buscamos el artista total.
Duel de veus, dissabte a les 10:15 en Apunt.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora, le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar... su cena. Ahí está la servilleta, da comienzo ya el trajín. ¡Subdueño! ¡Canapés! ¡Especialité del chef! ¡Mueve el hígado de pato! Y la envidia gana los platos. ¡El ballet para usted! ¡Esto es Francia, mademoiselle! Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno, a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. ¡Hay ragú, hay soufflé y una tarta bien flambé! Y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos en escena. Y es que aquí cada cual tiene un...
I si algú és protagonista avui i demà és la joventut andoniana. Per què? Pues perquè en Villarreal és la que organitza tota la tasca que fa que els nostres reixos mags arriben a la població de Villarreal. Per això avui tinc dos convidats d'honor. Tinc a Jorge Andreu, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ell ha sigut, va ser president de Joventut Antoniana entre el 2010 i el 2014. I també tinc a Abel Peset, que va ser secretari, que és l'actual secretari de Joventut Antoniana.
Hola, bon dia.
Abel, apropa't al micro, te sentem?
Sí.
Ara, mos sentim tots. És que, claro, en això del Covid ens canviem cada volta que entra un convidat i fem així com el juego de, això del parxís, no?, que es toca cada un color. Clar, què és? Com explicaríeu a la gent què és la joventut teniana? Per què se fa una tasca tan important sense res a canvi?
Bé, jo ho definiria en tres verbs. Jo crec que l'associació és un lloc per aprendre, per a créixer i per a descobrir. Per què per aprendre? Pues és una associació cristiana, catòlica i franciscana. El nostre carisma és franciscà i aprenem els valors cristians, no? Això, el servici als més necessitats ens fa aprendre els valors de la fraternitat, com el compartir, el servei, la búsqueda del bé comú, també el promoure la dignitat de la persona, la generositat. Jo crec que aprenem aquests valors. Creixem, i creixem tots junts, no? Som una associació amb... Jo dic que també som, a banda d'un grup de persones, som una família, no? I creixem tots junts. Això ens ajuda, el veure'ns, per exemple, cada dimarts, doncs ens ajuda a créixer junts, com a grup. I també, al estar en contacte amb les famílies, nosaltres també creixem amb les famílies que tenim. D'ells també estem aprenent. Clar. I creixem. A més, no? Una de les coses que busquem en el nostre servei és que aquestes persones a les que estem ajudant siguin protagonistes del seu creixement, també. I per últim, descobrir. I també, com a entitat cristiana, descobrim a Jesús en els més necessitats. I descobrim també que en cada xicoteta cosa que fem té la seva importància, no? Per exemple, en l'acollida, quan rebes a una persona, el somriure en un gest, en una paraula, en aquesta xicoteta cosa que pareix que sigui tan insignificant, pues, també descobreixes moltes coses. Jo crec que són aquestes coses. Per a mi, el que és la joventut antoniana.
I per tu, Abel?
Per a mi és una manera de tenir els peus a terra.
Crec que el micro de Abel no se sent. Abre un momentet. A ver, Abel.
Sí.
Sí, ara te sent perfectament.
Ara sí. Deia que és una manera de tenir els peus a terra, no? Som gent jove que perfectament podem estar despistats o pendent d'altres coses, no? I joventut antoniana, estar amb els més vulnerables de la ciutat i veure la realitat de la que existeix, malauradament, no? De gent vulnerable, gent que necessita ajuda, gent que necessita que l'escolten. És una manera, això, de mantenir els peus a terra i valorar el que tenim i créixer uns valors, com deia Jorge, que són molt importants.
I com ha afectat la pandèmia, esta Covid que tenim diària, a la tasca diària de l'associació?
Sí, mira, la pandèmia ha suposat per a tots com una tempesta que ha arribat de forma inesperada, de forma furiosa, amb una gran virulència, no? I això ha fet, primer, que els voluntaris de la joventut antoniana ha requerit i està requerint un esforç addicional per part de tots, perquè en aquests moments és quan més necessitat tenim de fer-nos pròxims davant d'aquesta situació d'incertesa. Ha impactat en les famílies més vulnerables, no? En les condicions de vida seues han empitjorat. En les famílies més fràgils han vist que són les que més estan patint actualment, no? Aquesta vulnerabilitat i aquesta fragilitat ha fet que encara s'hagi accentuat més, no? I estem veient que les famílies, quan estem en contacte amb ells, quan anem a visitar-les, estan veient un futur incert, amb molta inestabilitat, inclús un poc també de por. És una situació que costa de saber manejar. El que hem vist en les nostres famílies com ha afectat? Pues, principalment en l'àmbit laboral, no? Increment de l'atur, els expedients de regulació d'empleo temporals, per exemple, i això ha fet un efecte dominó. És a dir, famílies que sense ingressos a causa de l'atur, famílies amb problemes per a pagar el lloguer, les seues hipoteques, famílies que tampoc poden cobrir els gastos bàsics de la vivenda. Durant el confinament vam veure que el problema també en els xiquets, el rendiment escolar va baixar, i no perquè ells van voler voluntàriament baixar-los, els propis xiquets que estem atenent de les famílies, sinó que al no poder comptar en dispositius electrònics, en connexió d'internet, això també es van patir molt, perquè, clar, els deures o totes les classes era a través de forma telemàtica. Entonces no hi havia connexió a internet d'aquestes famílies. Això també s'ha notat. S'ha notat molt en les xarxes familiars, que les xarxes familiars s'han deteriorat. En l'anterior crisi, per exemple, en la del 2008, les famílies, amb millor, els pares podien ajudar els fills, els avis, i ara aquestes xarxes familiars són més dèbils, s'han deteriorat més. I després sí que han vist, per exemple, a mesura que també el confinament ha avançat en l'estat de salut, no tan sols físic sinó mental, és a dir, el confinament és per a tots, però especialment per a aquestes famílies més vulnerables, això els ha afectat prou. Què han fet durant el confinament? Nosaltres vam buscar un lema, no? De dir que la joventut antoniana no tancava les seues portes, encara que no podíem anar a les cases a fer la visita domiciliària ni fer la primera acollida, és a dir, no van tancar les portes. I com van fer? Pues a través de l'atenció telefònica. Nosaltres vam registrar 865 telefonades durant el període de confinament. I per què telefonades? Per escoltar a les famílies, per a fer-los un seguiment, per a que se sengueren atesos, compresos. Després, què repartíem? No podíem anar a repartir aliments a les cases, sinó que vam repartir vales de compra de supermercats. Durant aquest període vam destinar 11.500 euros per a aquestos vales, per a que les famílies recollien aquests vales i poguessin anar al supermercat per a comprar aliments. També hem repartit 5.000 mascaretes durant aquest període, mascaretes higièniques, no? Perquè la protecció davant d'aquest virus és un dret de tots. I a vegades aquestes famílies més vulnerables no podien accedir a la compra d'aquestes mascaretes.
Si avui éreu protagonistes per la cabalgada de Reis, el que també havíem de dir és que heu sigut protagonistes durant tot aquest temps de les famílies que estaven, si cal, més enllà de lo normal. Per tant, han tingut que tindre un seguiment molt pròxim d'ells per a que no se'n queden tan malament. Però ara el que anem a veure és si ha condicionat ha condicionat l'arribada del rei, no, Abel?
Efectivament, ha condicionat l'arribada del rei, hem adaptat el que fèiem nosaltres habitualment, però l'essència és la mateixa. Al final els reis, quan venen a Vila-real, són reis solidaris que ens ajuden a desenvolupar la nostra tasca durant tot l'any, i la veritat és que la resposta dels ciutadans, dels veïns i veïnes de Vila-real és molt bona. Els acollim amb un to bé, no se poden queixar, els reis mags d'Orient. I sí, ha afectat. El que, si vols t'explique el que se va fer els pròxims dies, comencem avui, els reis vindran a Vila-real aquesta vesprada, a les 5 de la vesprada, en directe per TV4, les xarxes socials, tant de l'Ajuntament com de Joventut Antoniana, s'emetrà l'adoració que es fa tots els anys, aquests moments en l'església dels franciscans. Després els reis es traslladaran a la plaça Major, on seran rebuts per la corporació municipal. Parlarà l'alcalde per a tots els veïns i veïnes, els rebrà l'alcalde, parlaran els reis també per a tots els veïns. I és important recalcar que tots aquests actes són sense públic, no? Estem adaptant els actes que se van a fer avui sense públic, són totalment, es retransmetran en directe per TV4 i xarxes socials també, i és d'aquesta manera com podrem disfrutar de Reis Mags a Vila-real. També retransmetrà el recorregut, el famós recorregut de 35 quilòmetres que faran a partir de les 6 de la vesprada.
Volíem saber exactament a quina hora podrem començar a veure-ho per la televisió local de Vila-real.
A partir de les 5.
A partir de les 5
es veurà l'adoració, el moment de l'Ajuntament, i després a partir de les 6 també s'emetrà en directe el recorregut.
Estem parlant de 35 quilòmetres.
Correcte. Aquest any haguem celebrat la 92 cavalcada, vale? Però aquest any serà un desfile, no? Serà una desfilada de més de 35 quilòmetres. Què passa si no... que està publicada a la web de Joventut Antoniana, tots els carrers per on passa el desfile amb els Reis Mags. Què passa si la desfilada no passa pel meu carrer, no? Doncs es pot acudir al carrer més proper, i amb la màxima prudència i garantint les distàncies de seguretat es podrà d'aquesta manera gaudir de la desfilada. Per tema de restriccions, vull recalcar, degut al toc de queda i per temes organitzatius i logístics, no podem passar per més carrers, no? Que sí que hem rebut alguna espècie de suggerències per a que passi per més carrers, tal, no podem passar per més. Per això demanem disculpes, hem intentat fer-ho de la millor manera possible, no? No tenim cap...
Quina preferència per un carrer o altre. No. Ho heu fet de la forma més equitativa possible. El que passa és que, clar, n'hi ha carrers per on no se podia passar.
Correcte. I al final tenim en compte que la nostra tasca és una tasca totalment desinteressada, que a l'hora d'organitzar nosaltres és una tasca solidària i fem lo millor per als Reis Mags, lo millor per a la joventut antoniana, o sea, que per a aquest aspecte. No obstant, el dia 6 pel matí els Reis tornaran a eixir pels carrers a partir de les 10, vale, per a despedir-se de la ciutat.
I els Reis aniran en, me refereixo en vehicle, com aniran el dia 6?
Sí, aniran en vehicles, no? I se sabrà que estan els Reis, no? Entonces, sempre quan han passat pels carrers de Vila-real, sempre el soroll i el tirorisme i falla quan passen ells pels carrers. Se sabrà que passen els Reis pel carrer, no? I intentarem passar pels carrers allà on no hem passat en la desfilada d'avui.
Per exemple, això era algo que
no serà una miqueta d'equitat.
De compensar.
Correcte,
de compensar,
intentarem compensar. També intentarem passar per alguna zona de Maseig, que ara també...
Oh, que bé.
Clar, o sigui,
intentarem
tindre en compte també aquests aspectes de cara al dia 6 pel matí, que també podrem veure els Reis per els carrers.
A mi, per exemple, m'agradaria preguntar-li a Jorge si recordes alguna anècdota, Jorge, de tot el temps que portes. Quants anys portes en Joventut Antoniana?
Bé, jo vaig entrar en la Joventut Antoniana l'any 2004, és a dir, són 16 anys els que portes.
Alguna anècdota?
Bé, anècdotes d'aquest dia...
Sí, me referís de la cavalcada, d'este dia, de algo que digues, això va ser...
Mira, jo l'anècdota que recorde és quan els Reis pues, apleguen també la plaça major, el recibiment que tenen els Reis, una plaça major de gom a gom, i sobretot quan saluden dalt al balcó, aquesta imatge és impressionant. És a dir, jo tinc...
te seguissis emocionant?
Sí.
Quan sents ixe clamor, no?
L'emoció, la màgia, la il·lusió, això no falta cada any. És a dir, encara que va sumant anys a la teua vida, però sempre quan arriben a aquesta data és la festa de l'alegria, de l'esperança.
Quizá el que tens és patiment des que arriben ahí, quan arriben ahí dius, ara, no?
Comportava, claro, quan una persona pues, té una responsabilitat, pues, claro, comporta el patiment per a que, pues, que tot el que se programe... Pues, que...
Claro, perquè imagines, que venen tres Reis, que venen de molt lluny, i si algú es retrasa, i què fem, no? Té que estar molt pendent de que arriben al puesto.
I té que estar coordinat per a que pues, coordinamos amb els Reis, parlar amb ells abans de vindre, rebre-los també al convent dels pares franciscans, com han fet tots els anys, pues, que la rebuda sempre és allí... I
que totes les cartes que arriben a la seva bústia la pugui llegir Reixos, que tinguin estos joguets o aquestes coses que demana cadascú, que no hi ha edat per demanar, i que puguen tindre-ho. Això és una responsabilitat molt gran, no?
És la màgia, és a dir, quan els missatgers reials que venen, per exemple, pues, els ajuden als Reis pues, a llegir les cartes, a explicar el que volen els xiquets de Vila-real, i això és una tasca també, porta un treball molt intens els últims dies.
I aquest any també s'ha pogut entregar la carta als missatgers reials, no? El dia 27 i 28 sí. A la placeta dels franciscans.
Sabeu que en esta casa tenim una persona que col·labora en Joventut Antoniana, allà és Xelo, i ens ha tingut informats precisament aquests dies se les va agarrar no per descansar sinó per ajudar a Joventut Antoniana i ens enviava pues, claro, les fotos i demés de lo que anava succeint en aquestes bústies que anaven els xiquets entregant aquestes cartes.
Sí.
Abel, alguna anècdota que t'hagi ocorrit encara que ha sigut en guany perquè claro, tu eres secretari des de quan?
Des d'aquest any, no, però col·laborador, membre de junta, des de que tenia 15 anys o per ahí. Jo és que disfrute com un xiquet més, no? És que la nit de Reis jo sóc un xiquet més, estic organitzant, però jo m'emocione com ells, canta el tirorí ben fort com ells i aquesta nit és que és màgia el que hi ha en Vila-real. Jo ho disfrute molt.
Sí, dime.
Sí, i no oblidamos tampoc del caràcter íntegrament solidari que tenen aquestes festes de Nadal i Reis, no? Perquè tots els fons que obtenim, tant en l'acte del missatger, per exemple, avui pues, també en les videocridades dels Reis Mags, pues, tots els fons que obtinguem seran per a sufragar totes les despeses de les famílies, no? En quant a alimentació, vivenda, medicaments, material escolar, tots aquests fons que avui que obtindrem pues, es dediquem a l'atenció de les nostres famílies.
Sí, i vull recordar també que aquest any s'han fet els cobertors benèfics, que ja els estem veient per els balcons de la ciutat. Encara estem a temps, els Reis venen aquesta vesprada, però encara es poden comprar, que són cobertors benèfics que es poden comprar a l'estanc de la Creu, a la plaça Liaga, a la papeleria Carmen, carrer Covasanta, i al forn de pa del carrer Sant Antoni, hi ha que engalanar els carrers encara més per a que passin els Reis i que senquen com a casa com tots els anys.
És que la màgia se transforma per mig de la joventut antoniana en solidaritat. És ahí on està el secreto de la màgia, és això. Al final és protegir els que més ho necessiten i tindre aquest espírit que tenim de Nadal. És transformar-lo, no?
Exacte, això és el que hem de conservar perquè és la nostra essència, no? No tan sols és la festa, com has dit, de la màgia, de la il·lusió, de la tradició, sinó que és la festa per a que nosaltres ens servís totalment de forma desinteressada tota la tasca que fem per a ajudar a les nostres famílies i a les persones que estan en risc d'exclusió.
Quan es comença, quan arriben els Reis i quan és el primer càntic del tirorí, és el moment en el que sí que realment s'evidencia de que tot això ha arribat al punt on tocava, no? Quan sentim el tirorí, que aquesta cançó és, vamos,
és la cançó.
És la cançó.
És la cançó.
Quan la sentim és el moment en el que podem dir que sí, que ja estan així, no?
Clar. És el moment en què ixen, per exemple, els Reis del convent dels pares franciscans.
Jo és que sóc un, vamos, jo no sé si vols, jo no recordo la meva vida sense esta cançó,
Tirori, tirori, senyor rei, jo estic ací, palla i garrofes, tot pel seu rossí, casquets i avellanes, tot per a mi.
Donaria igual a on visquerem, a que la cantaríem.
Sí, clar que sí.
Jo pense que és el moment en el que millor mos podem sentir i més identificats ens sentim totes les persones que hem viscut esta cultura. És una meravella la joventut antoniana. A més, és una joventut molt llarga,
Clar, són centenaris ja, no? La nostra fundació vam celebrar en el 2018 el primer centenari. Per tant, és una història ja centenària i això implica que ha passat moltíssima gent i moltíssima gent que ha prestat el seu servici totalment de forma desinteressada i gratuïtament.
Allò d'haver sigut de la joventut antoniana és un honor.
És un honor i que també es traspassa de familiar a familiar, de generacions, vull dir, coincidim allà en joventut antoniana, pares, fills, nets, és una col·laboració de més de 100 anys i és que per això... És que no, jo a vegades ho penso, jo dic, és que no som ningú en una història de 100 anys. Vull dir, al final el que tens que estar col·laborant, agraint a tots els que han passat, a tots els voluntaris, a la institució i aprendre del que ells han fet, no? Jo aprenc molt de la gent major que encara ve, encara col·labora, les seues experiències t'assessoren. Al final som joventut antoniana, som gent jove, gent inexperimentada, no? en la vida, i al final necessites d'aquestes generacions que han estat ahí tots aquests anys per a poder desenvolupar la nostra tasca tan social com el Dia de Reis, també tot, estem molt agraïts.
Fija't que quan algú jove agarra el relleu i parla també...
Jo volia parlar també d'això del relleu. Jo crec que el relleu és necessari i ha sigut durant aquests 100 anys, és a dir, les persones més veteranes pues, tenim la funció d'acompanyar els més joves per a que en un futur i no molt llunyà agafen ells la responsabilitat. És molt interessant que els joves se comprometen i se responsabilitzen i per això pues, la gent més veterana pues, està en aquest procés ara d'acompanyar aquesta gent jove, d'estar darrere d'ells, d'aconsellar-los i quan arriba el moment pues, fer aquest relleu, que és, jo crec que també és molt bonic quan arriba el moment del relleu.
I tant, cada volta esta joventut antoniana és més rica perquè va nutrint-se de lo que ha viscut i la gent jove va aportant els coneixements que la gent major els coneixements i la gent jove el que em porta fresc. Abel, vols dir-me algo?
Agrair i invitar també a la gent jove que ens conega. Al final estem tots els dimarts en la nostra tasca social.
Com vos pot conèixer?
No, es pot conèixer.
On tenim que anar?
A on? A la seu dels pares franciscans, a la placeta dels pares franciscans, allà tenim la nostra seu de joventut antoniana. Tots els dimarts estem allí en la nostra tasca social. De cara a Reis, també comencem a preparar els Reis en el mes de setembre. És molta feina la que fem de cara a Reis, també, i al final és una feina tot en
gratificant.
General gratificant, que ens conega, som gent del poble, som tots bona gent, i fem la tasca solidària amb un somriure sempre a la cara, i que segur que s'ho passaran bé.
Ens hem de despedir, perquè jo estaria més rato, perquè ens interessava molt tindre algú que ens parlara de lo que són. Sempre parlem de lo que és la cavalcata, però no parlem de la veritat del treball que n'hi ha, Jorge Andreu, moltes gràcies per haver estat així.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per aquesta invitació.
I Abel Peset, ens farem oïts oberts en el que ens has dit de que anem a conèixer-vos. Per què no, Tat?
Sí, sí, sí. I desitge, no?, que aquesta nit tots la passem molt bé, la nit de Reis, una nit tan especial, i que tinguem tots la il·lusió, no?, la il·lusió de regals, la il·lusió de compartir, la il·lusió dels xiquets, també dels que sempre hem sigut xiquets, i la il·lusió de saber que la màgia existeix una nit com la nit de Reis.
Moltes gràcies, Joventut Antoniana, que avui la representa Jorge Andreu i Abel Peset, però que hi ha molta, molta, molta gent fent molta tasca i molt bona que converteix la màgia en solidaritat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Quatre notes es diuen que ja és Nadal. La nit s'ha fet fosca, els ulls s'han encès, tots dins de les cases juguem i cantem, com cada any la visita dels Reis esperem. Tirori, tirori, senyor rei, jo estic ací. Ai, ai, garrofes, tot pel seu rossí. Casques i avellanes, tot per a mi. Tirori, tirori.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En CETU Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en CETU Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia, 1525.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Pel que fa a les vacunacions, hem observat el gran èxit que ha significat que la ciència en menys d'un any hagi aconseguit la vacuna. Les distintes vacunes...
Bueno, estem sentint el president de la Generalitat, Ximo Puig, que està en una compareixença perquè va a comunicar-nos si hi ha, que segurament sí, n'hi ha noves mesures. En una estoneta me fa la idea que anirà a dir-nos aquestes noves mesures.
La il·lustració i la raó, una vegada més, són la guia d'una societat civilitzada i avançada. Saben vostès que l'evolució de la pandèmia ens ha conduït a una situació greu? La transmissió del virus està creixent de manera exponencial a tot el continent europeu, també a Espanya i especialment avui a la Comunitat Valenciana. Això exigeix una resposta contundent, ponderada, i immediata per part del govern valencià a mesura que avance la situació de la pandèmia. El camí de la Generalitat durant tot aquest temps ha estat basat, guiat per una avaluació contínua i per un anàlisi rigorós dels indicadors. Sense reaccions impulsives, sense excessos nocius per al benestar col·lectiu, sense deixar de fer allò que calia, fora popular o impopular. Si recorden en aquest sentit, a l'inici, en la primera onada, fórem els primers en tancar els bars, fórem els primers en restringir més tard de la segona onada la mobilitat nocturna i hem estat els únics, amb gran dolor, en prohibir els viatges familiars en Nadal entre les comunitats autònomes. Sempre hem dit que no dubtaríem en adoptar aquelles mesures necessàries per tal de controlar la pandèmia. Ara arribem a un nou punt d'inflexió en aquesta qüestió. Com saben, la Comunitat Valenciana ha tingut un dels registres més baixos d'Espanya des de l'inici de la pandèmia, en el conjunt de la pandèmia. En concret, som la quarta comunitat amb una menor incidència acumulada. Hem tingut un 27% menys d'hospitalitzacions i la meitat de mortalitat de la mitjana espanyola. Tanmateix, el començament d'aquest hivern estem en una situació difícil, greu, malament. I hem de revertir aquesta tendència. Una tendència preocupant que es pot resumir en tres dades. En dues setmanes la incidència del virus ha crescut un 16%. Les hospitalitzacions han pujat un 52%. I hem registrat 196 morts en una setmana. 196 persones. És una xifra absolutament insuportable que ens fa superar les 3.000 persones mortes des del mes de març. Per tot això, la Generalitat adopta les següents mesures. En primer lloc, la vacunació. Tenim l'obligació d'evitar qualsevol retras injustificat en la vacunació. Per això, després dels primers compassos, va intensificar-se el procés de vacunació a la comunitat. Així, entre dilluns i dimarts de la setmana que ve, ja s'haurà subministrat la primera dosi de la vacuna a tots els residents i treballadors de les residències de majors, excepte d'aquelles que tinguin brots actius. La propera setmana també començarà la vacunació del personal sanitari d'atenció primària, aquell que està en la primera línia, i a continuació els centres de dia de majors. I quan s'autoritza la vacuna de Moderna, previsiblement els propers dies, i s'inicia la seva distribució, se començarà també paral·lelament la vacunació al personal sanitari dels hospitals. En aquest sentit, vull donar les gràcies als professionals que estan realitzant aquest procés fonamental. Ho estan fent amb una dosis d'eficàcia i seguretat, perquè és un element fonamental, la seguretat en l'aplicació de la vacuna. Amb l'ajuda dels professionals, avançarem en el camí d'immunitzar la població i superar així aquesta dura i terrible pandèmia. En segon lloc, la resposta sanitària. Estem preparats per a aquesta segona onada. En subministraments, tenim als magatzems el material de protecció sanitària per als propers 4 o 5 mesos. I ja tenim un acord marc de compra a proveïdors per tal de garantir l'abastiment de productes durant els propers 2 anys. En infraestructures, tots els departaments disposen en aquest moment de llits en planta i UCI, i tenim en marxa plans de contingència per si feren falta més recursos hospitalaris. En concret, podem arribar a 19.000 llits per a malalts aguts i 1.200 per a crítics. En personal, com saben, s'ha reforçat el sistema amb més de 10.000 contractes de professionals sanitaris i tenim 2.137 rastrejadors, també 300 d'ells de la UME. La pressió hospitalària efectivament ha augmentat i ens preocupa d'una manera gran. Però la situació dels hospitals valencians en aquests moments no és del sistema en conjunt, no és de saturació. Per tant, tenim subministraments suficients, tenim instal·lacions ampliades i que poden créixer i tenim més personal que mai per atendre la pandèmia. En tercer lloc, les restriccions. En la reunió d'avui hem acordat augmentar les restriccions. destaca 7 mesures principals. Primera, es prorroga el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana fins al 31 de gener. Segona, s'avança a les 10 de la nit la restricció de mobilitat nocturna. Tercera, s'estableix el tancament de l'hostaleria a tota la Comunitat Valenciana a partir de les 5 de la vesprada. Quarta, es prohibeix fumar a les terrasses dels locals d'hostaleria i les taules de l'interior o terrassa serà d'un màxim de 4 persones. Cinquena, es redueix al 30% els aforaments permesos per a tots els comerços. Sisena, es manté en 6 el número màxim de persones en encontres socials o familiars. I setena, es declara el confinament perimetral dels municipis amb una incidència crítica durant un període de 14 dies a partir del dia 7. En concret, es tancaran perimetralment 26 municipis de la Comunitat Valenciana. Són els següents: a la província de Castelló, Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja i Gérica; a Alacant, Alcoi, Castalla i Polop; a València, Llíria, Massanassa, Aiora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Xeste, Sinarques, Anna, Quatretonda, Bonrepòs i Mirambell. A continuació, la consellera de Sanitat es concretarà les limitacions específiques que hi haurà dins de cada un d'aquests municipis. Aquestes mesures, totes les que he plantejat, s'implantaran este dijous, dia 7 de gener, i estaran en vigor almenys fins al 31 de gener. Este mateix dijous, també vull anunciar-los, quan comencen aquestes noves mesures, he convocat una reunió amb els agents socials, patronals i sindicats per tal d'acordar un pla d'ajudes als sectors més afectats per les restriccions. Hem de protegir la salut i al mateix temps hem de protegir treballs i empreses. Sense falses disjuntives, sense falses dicotomies. Salvar vides, salvar treballs, salvar famílies. I en quart lloc, l'educació. La prioritat continua sent mantindre els alumnes a les aules en les mateixes condicions d'abans de Nadal. Els experts i les dades coincideixen que les aules són un espai segur. Són l'espai més segur per als nostres fills i nets, filles i netes. I no podem deixar que el virus seguisca perjudicant el futur de les generacions més joves. Per això, demana als pares que continuen confiant en la seguretat de les aules i agraeix d'una manera profunda a tota la comunitat educativa el seu treball impagable per tal de mantindre obertes les aules. Està en joc la igualtat de la societat. Està en joc el mateix futur de la societat. Amb les accions en aquests 4 fronts, perseguim immunitzar tot l'abans possible a la població, reforçar la resposta sanitària, reduir la interacció social per tal de frenar els contagis i garantir la igualtat d'oportunitats. Per això li demano als valencians i valencians que actuem amb la màxima responsabilitat. Estem en una situació ben complicada, però eixirem endavant. Per això hem de reduir el màxim de contactes.
Bueno, pues hem sentit aquestes restriccions. Sabem que s'avança a les 10 de la nit la restricció de la mobilitat nocturna, que està el dia el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana fins el 31 de gener. També que els xiquets tornaran a partir del dia del dijous, dia 7, al col·legi, que se seguirà normalitat i que se perimetraran 3 pobles de la comunitat, o sigui, de la província de Castelló. Borriol, Atzeneta i l'altre, no recorde quin ha sigut, ho hem dit ràpid, esperem a...
Soneja i Gérica.
Soneja i Gérica. Perquè estan en un nivell perillós de contagi. Per tant, aquestes són les noves mesures que ens ha avançat de moment el president de la Generalitat. N'hi ha una dada errònia i és que en la Generalitat, que va pujant les dades, la pàgina de la Generalitat ha dit que els bars tancaran a les i l'hostaleria tancarà a les 5 de la vesprada i apareix després en les dades que ens dona la Generalitat que serà fins les 6 de la vesprada. Esperem que es subsanin este error perquè no sabem si és la rada l'ha feta el president Ximo Puig o ha sigut després al pujar la notícia. Bueno, se veia vindre, la situació estava complicada, entonces no tenim més remei que veure si en això aturem un poc el problema que se'ns ha vingut damunt. També seguiran reunir-se sis persones i que en les terrasses no es podrà fumar i que les taules tindran que ser de 4 persones, recordem, les taules de l'hostaleria i bars i restaurants. Però ara, bueno, és que clar, canviar d'un tema a un altre, un tema que per a mi és tan bonic. Bon dia, Santi Cortells.
Bon dia, Susana.
Després de sentir el president de la Generalitat ens hem quedat una miqueta plof, no?
Amb l'ai al cor, que es diu, sí, ens hem quedat... Ja ho esperàvem, però venia o no venia, així que tot serà diferent, tot ha sigut diferent i tot serà diferent en el començament de l'any. Bueno. A veure si els Reis es porten una miqueta de felicitat i de fer fora el virus dels nostres pobles, perquè això ja... en fi, hem d'alçar el cap i tirar endavant, vull dir, amb la positivitat que ens porten la màgia dels tres Reis.
Pues ahí anem. Anem a l'època de Nadal, que potser hem sentit parlar dels tres Reis d'Orient que van visitar el xiquet Jesús seguint una estrella, però Santi, qui eren estos tres reisos?
A veure, el text que tenim més representatiu és el de l'Evangeli de Mateu, no? Uh-huh. Que en el capítol 2 diu: després de que Jesús va néixer a Belém de Judea en temps del rei Herodes, vingueren uns savis o mags, ahí n'hi ha discussió d'Orient, i en arribar a Jerusalem preguntaren on està el rei dels jueus que acaba de néixer. Diu després de que Jesús va néixer, encara que la representació en els belens és pràcticament quan naix, no? Apareixen els reis. El text diu després. Això vol dir que alguns interpreten que va ser un any després, altres dies després, perquè el text només diu després i ja està, no? Aleshores, estos reis, no? Jesús saben que va néixer a Belém, però tot este text està ple, diguem, de... no de misteri, sinó de secrets que hem d'anar desxifrant. Per exemple, Belém. Què vol dir Belém? No? Que en valencià ho escrivim amb TL, perquè ve de l'hebreu. Betlehem. Bet és la casa del pa. Com Jesús després era el pa que anàvem a compartir tots, doncs aquesta és una interpretació. Una més antiga, d'una forma hebrea més antiga, és la casa de Déu, que és Betlamu. No, això vol dir en hebreu antic, rabínic, la casa de Déu. Aleshores, primera, diguem, secret que podem desxifrar ahir, no? I hi ha moltíssimes més coses, no?, que podríem parlar.
Com... Per exemple, clar, jo preguntaria, que sempre m'ha interessat molt, quants n'eren realment de reisos?
Bé, pel que fa al nombre, el text només diu magoi. El plural és magos, per tant parla dels reis. La paraula magos també vol dir gran, per tant ahí està la discussió, si volia dir gran, si volia dir savi, segons la traducció de la Bíblia, si en anglès, per exemple, és wise, que vol dir savi, així tradicionalment s'ha traduït com a mag, segons, no? Segons la tradició bíblica de cada país, doncs s'interpreta d'una manera o de l'altra. Passa que la paraula màgia té connotacions també fins i tot negatives.
Clar,
cultura,
clar, clar,
no?
Clar, clar.
Quant al nombre, anem a veure. Això depèn de la tradició litúrgica de cada església. La nostra tradicionalment havien sigut tres. Per què? Perquè s'associa als regals que van dur, que eren l'or, l'encens i la mirra. Ja sabeu que l'or representa la reialesa, Jesús és rei, l'encens la divinitat, perquè el fum de l'encens puja cap a dalt, i la mirra la humanitat, perquè és amb el que ens embalsamaven els cossos dels morts, com Jesús sacrificat va morir. Doncs són estos, esta simbologia. Com els regals eren tres, per analogia, normalment s'ha interpretat que eren tres, reis, tres savis, el que siga, no? Els que van vindre. Ara bé, hi ha altres tradicions, no només de noms, que també els diré, no? Nosaltres diem Melcior, Gaspar i Baltasar, aquesta és la nostra tradició, a partir d'una crònica grega d'Alexandria del segle V, que es va traduir al segle XVII al llatí amb el nom d'Excerpta Latina Barbari. Bé, per exemple, l'església d'Etiòpia, és una de les tradicions litúrgiques, els anomena Hor, Karsudan i Basanater. Basanater, Baltasar, doncs ahir hi ha una similitud. Els armenis tradicionalment han dit que eren 12, i dels armenis n'hi hauria també una altra tradició litúrgica, que són els siríacs. No sé si el podràs posar, però t'he enviat el Pare Nostre en armeni, perquè armeni era la llengua que parlava Nostre Senyor, no? Era la seva llengua, igual que la nostra, el valencià, una llengua xicoteta, que el que sabem és que és la que hi parlava. Mireu, eren 12 segons aquesta tradició: Dadandur, Shuf, Arshakth, Sarwan, Ario, etc. No? Hi ha una sèrie de noms que ens han arribat a través d'esta tradició, i per tant serien 12, que 12 són 3 per 4.
Aquesta és la música que em comentaves?
Sí. Llengua preciosa, no? Quan sentim, podeu buscar en YouTube el Pare Nostre en Arameu, que és una llengua preciosa, i segons esta tradició, la tradició siriaco-aramea, que és molt minoritària, doncs serien 12 com els apòstols, no? El número 3 és la, simbolitza en la Bíblia la plena harmonia, és la Trinitat, i 3 per 4 són 12, que són els apòstols, vull dir, tant el 12 com el 3, doncs, però realment no se sap, el text no diu quants n'eren de reis, no? Digues.
Sí, sí. En realitat eren i l'altra religió en dia que eren 12, i n'hi ha alguna altra religió on parlava que n'eren 4?
Religió no, sí que n'hi ha representacions en les catacumbes que s'han trobat en les quals i n'hi havia representats 4 reis, no 3. És a dir, esta és una de les altres que hem trobat en l'art. Sabeu que les catacumbes eren on soterraven els primers cristians, que s'amagaven i tota esta història, i ahí a vegades feien algunes representacions com el bon pastor, els reis, i ahí eren, en una de les representacions que es van trobar, eren 4. Teníem 3 versions fins ara.
Sí?
La de 3, que també coincideix en l'onomàstica, no? Perquè si mirem on n'hi ha la referència més antiga, en Sant Apolinar el Nou, és a dir, a Ravenna, al nord de San Marino, la part nord d'Itàlia, doncs ahir hi ha una església que va fundar Teodoric el Gran, que era de culte arrià. L'arrianisme és una secta del cristianisme dels primers segles, i ahir també apareix aquesta tradició. Per tant, és una tradició antiquíssima, estem parlant del segle VI, però hi ha referències prèvies, referències prèvies més enllà de que 3 homes van visitar Jesús, és a dir, ja va començar a deixar solatge de tradicions diverses i de colors, no?, en la història nostra.
I altra de les coses que també parlem moltes voltes és d'on venien.
Bé, ahir sí que tenim tot tipus de versions, no? Perquè d'on venien? Doncs els teòlegs normalment donen 2 possibles versions. La més extesa, no?, que és l'imperi medo-persa, per raons culturals i també, a veure, Quan tu estàs a l'Occident i els reis venen d'Orient, que això sí que ho diu el text dels evangelis, l'Orient és molt gran, és molt extens. Aleshores, per proximitat lingüística i cultural, no? L'imperi medo-persa, dos llengües importants en el medo i el persa, evidentment, i eren pròximes a l'arameu, no? I després també el que teoritzen una miqueta era... perquè se'ls ha considerat moltes vegades astròlegs, no? Si eren de l'imperi medo-persa, és a dir, de l'antiga Pèrsia, doncs probablement tenien coneixements en adivinació, en profecies, però clar, quines profecies? I l'imperi medo-persa no profetitzava sobre Jesús? Aquesta és la pregunta. Doncs n'hi havia dues religions. Una és el zoroastrisme i l'altra el mitraïsme, que curiosament són religions monoteístes prèvies al monoteisme del judaïsme, vull dir, prèvies o contemporànies. I aleshores ells també tenien unes profecies sobre el Messies que havia de vindre. El que diuen els teòlegs és que aquesta coincidència era com una revelació, no?, que se va completar amb el naixement de Jesús, però que altres religions també tindrien. I en el zoroastrisme, que perviu fins als nostres dies, esta religió molt minoritària, i el mitraïsme, que va desaparèixer perquè la va prohibir l'imperi romà, també n'hi havia una trinitat. És a dir, també es parlava de la Trinitat en aquestes religions. Ja dic, els teòlegs diuen que és una pre-revelació que provaria la veritat i totes aquestes coses que diuen els teòlegs cristians. I en aquesta religió doncs, hi havia aquestes profecies i l'altra versió era que vingueren de Caldea o del que es coneixia com a Babilònia. Els babilonis estaven molt més involucrats en l'astronomia i tenien més tradicions relacionades en les estrelles, en totes les, perquè l'estrella de Nadal, no?, que s'apareix també, apareix també en l'Evangeli, és importantíssima, i parlaven de l'alineació famosa entre Júpiter i Saturn, que això probablement anunciava...
Això era un poc de rodejar de màgia tot això, perquè per què viatjar tan lluny per a conèixer a un xiquet?
Clar, doncs havien de viatjar doncs, probablement per a conèixer, no sé si el Messies també del seu, de la seva religió, però bueno, un altre dels episodis que ells es troben, segons explica l'Evangeli, amb Herodes, i Herodes els diu, vosaltres quan trobeu on està m'ho dieu, ja sabeu per a què, no? El dia 28 celebraven els sants innocents, però ells, diu l'Evangeli, que en somnis un àngel, no ho diu exactament qui, però probablement un àngel es va dir que no anaren a Herodes a dir-li res d'on estava Jesús, no? I això és el que diu que va salvar, que no identificara qui era, perquè Herodes tenia por que li furtaren el tro, no?
En este programa desmuntarem el Belém, no? És a dir, estem desmuntant el Belém.
Sí, estem fent la peces. Desmuntar el Belém, a veure, jo he estat mirant quan el desmuntava el Vaticà, perquè així una de les tradicions era que es desmuntara la Candelària. La Candelària és el 2 de febrer, era una de les tradicions antigues, no? I així, a més, la Candelària té la seva importància també com a, com a tradició, com a festa, i la Candelària és la festa de la presentació de Jesús en el temple, no? I també entronca en una festa antiga de les llums de l'imperi romà, que es veu que es va fusionar, no?, en esta festa cristiana. I el Vaticà el desmunta tradicionalment este diumenge, que és el diumenge del bateig de Jesús. El primer diumenge després de l'Epifania, que és demà, que ja vam explicar que l'Epifania, que és el dia dels Reis, en la tradició ortodoxa és el dia de Nadal, és el dia que va néixer Jesús. Si fiqueu les televisions russes demà, veureu el patriarca celebrant el Nadal ortodox rus. Dic ortodox rus perquè vaig preguntar al parinte, és a dir, al retorn dels ortodoxes romanesos que conviuen a nosaltres a Vila-real, si ells celebraven també este Nadal, el de que coincidís en l'Epifania, que és, diguem, el Nadal antic, no? I diu que no, que ells van llatinitzar i ser calendari, no l'han mantingut com els ortodoxos més antics, que són els russos, i per tant el celebren el 25 com l'església llatina, no?, que és l'església romana.
Per lo tant, nosaltres hauríem de desmuntar el Belén no al dia següent dels reixos, que és el que fa tot el món, sinó el dia 10.
El dia, és el dia 10, el diumenge?
Diumenge 10.
El Vaticà, perquè és el dia del bateig de Jesús. Ahir n'hi ha, he tingut una discussió abans de vindre ací, perquè, clar, el catolicisme tradicionalment ha batejat els infants, els xiquets. Altres confessions cristianes no, ho fas conscientment l'adult. Per tant, té sentit dins del catolicisme que es desmunte el diumenge, perquè pensant, realment Jesús era adult, no? Però pensant que bateges els xiquets, doncs a continuació del naixement i tot això, doncs vindria el bateig i evidentment s'ha de desmuntar el Belém. Jo així al poble, jo crec que fem, a tot el món que conec, més la tradició que fa el Vaticà, que d'ací al diumenge o el diumenge com a tard es desmunta tot.
El que parlava de, del relat de la visita dels tres mags a Belém és exclusiu de l'Evangeli de Mateu en el segon capítol?
És exclusiu, sí. El que és la infantesa de Jesús, no, això parlen els quatre evangelistes, Mateu, Marc, Lluc i Joan, parlen de la infantesa de Jesús. El que sí que és veritat és que n'hi ha altres evangelis que s'anomenen apòcrifs, és a dir, que no es van entendre per els primers cristians com a d'autoritat, però que donen informació igual sobre els primers anys de Jesús. No recorde ara, crec que era l'evangeli de Tomeu i alguns més, i això sí que donen més informació sobre la infantesa de Jesús, alguna de la qual incorporem en la tradició de les coses que nosaltres hem cregut i creem normalment sobre este fet, no? Sobre el naixement de Jesús. No està als evangelis, però està en alguns altres textos d'orígens, pares de l'Església així importants i tot això, i per això els incorporem per tradició, no? No perquè estiga en ese evangeli.
També tenia curiositat perquè aquestes figures misterioses tan reconegudes a Vila Real es poguérem analitzar. Què té diferent el que nosaltres tenim de figures misterioses reconegudes a Vila Real en els demés llocs o en els demés províncies o...
Bé, diferent, doncs diferent, que la nostra ja va per a 100 anys, la nostra tradició, que és la cabalgata, el tirorí que apareix en Amades, no? El folclorista Amades, parla d'aquesta cançó que apareix en més pobles, no només en el nostre. Jo crec que tota la màgia que s'ha anat desenvolupant o que es pot desenvolupar al llarg de 100 anys, encara que diuen que hi ha referències molt anteriors a la dels 100 anys. Bé, la més antiga així al País Valencià és la d'Alcoi, que sembla que va començar a finals del segle XIX, i després ja aniria la de Vila-real, que fa uns anys la van considerar d'interès turístic provincial. Tot això que us contaran els antonians.
Sí, ens han contat fa una estoneta.
Sí.
Una altra pregunta també que em ve molt en estos moments. El moment especial en el que tot el món cantem el tirorí.
El moment especial que cantem el tirorí, que tots hem de recordar, tirorí, tirorí, senyor rei, estic ací, Pallà i Garrofes, tot pel seu rossí, el seu cavall, no? Rocinante, en el Quixot. Casques i avellanes, la casca oblidada, recuperem-la, aquesta pasta tan bona, antiga, tot per a mi, no? Jo crec que, i també fixeu-vos que és un valencià popular, perquè les cançons populars s'escriuen en valencià popular, no per una altra cosa. Per tant, es canta així, senyor rei, jo estic ací, Pallà i Garrofes, tot pel seu rossí, i casques i avellanes, tot per a mi.
Per cert, Santi, què eres més, de tortell, de roscó, de rei o coca o casques?
A veure, jo crec que tot, sempre he pensat el mateix d'aquestes tradicions, que tot es pot incorporar. Jo enguany he fet un tortell perquè com tinc una xiqueta menuda, doncs vaig veure una recepta que em van passar en Kinder Bueno, ja saps que a mi m'encanta cuinar, i vaig fer un tortell de Kinder Bueno. Les casques és la nostra tradició, està ahí a la cançó, i jo sempre he reivindicat, i crec que l'actual regidora de tradicions també així ho reivindica en esta mini casca que sol promocionar esta regidoria. La coca, en anglès cake, no? Doncs també forma part d'este dia. Jo crec que es pot fer una coca i es pot fer potser ens irem rodant, no, tots, o rodolant després de festes, però i roscó realment no està incorporada com a normativa, però en realitat és una rosca, és un cercle, que la serp esta que eren les casques també era un cercle.
Claro.
Que indica que tot comença i acaba contínuament. N'hi ha un final, que és la mort, n'hi ha un començament, que és el naixement, el mateix que l'encens, l'or i la mirra. Per tant, ha de ser un cercle. Vull dir, això, si es fixes en totes les tradicions, siga d'on siga, apareix.
Este cercle. El que passa que el roscó de Reis és el que més ens han venut a nivell publicitari, i com que té pràmit i també té castig, pues com que es va allò de lo bueno y lo malo, i sí, acabem tots caient en comprar el roscó de Nadal, no?
La famosa fava, però de les faves es veu que ja n'hi ha tradicions en este temps d'època romana. Vull dir que les faves, bé, s'han incorporat comercialment al tortell, perquè tampoc és un invent comercial del tot, té la seva història. Jo volia contar-te una altra cosa. Tu saps que jo vaig viure uns anys a Alemanya, i així, si els tiquets es podeu tapar les orelles, perquè el que vaig a contar és un poc... Doncs bé, els cossos dels reis mags, diu la tradició que estan soterrats en la catedral de Colònia. Si aneu mai a esta catedral, quan arribes ahir, mires cap amunt i no veus el final de la catedral. Jo he vist fotos que se't posa la carn de gallina, de tot derruït, per la Segona Guerra Mundial, ja sabeu, els bombardejos van ser impressionants, excepte la catedral de Colònia, perquè diuen que era tan bonica, era tan superba, supèrbia, tan preciosa, que no la vam poder destruir, perquè és que això era un autèntic crim. I ahí dins n'hi ha tres sarcòfags d'or massís, que quan ja vas arribant els veus brillar, vull dir, són enormes, és increïble, i ahí estan, diu la tradició, els tres reis d'Orient, com diem en valencià, no? Allí soterrats. Diuen que l'emperador Frederic I del Sacre Imperi Romano-Germànic, conegut com a Frederic Barbarroja, va ser el que al segle XII, en tot allò, aquell temps de les creuades, etc., va aconseguir dur les relíquies a Colònia. Però n'hi ha una altra relíquia, que són els regals. Els regals també estan en un lloc, i és el del Mont Athos, a Grècia. El Mont Athos és com, per a l'Església Ortodoxa grega, una espècie de Vaticà. Jo sé que ahir els monjos, jo crec que tenen com una espècie de mini-estat, vull dir, l'estat grec no entra, hi manen els monjos, no?
Sí, és un mini-vàtica.
És un mini-vàtica, el Mont Athos. I sembla ser que ahir n'hi ha els tres regals.
A tres hores, i els regals que li van portar a...
Els originals, que no entenc molt bé com els guardarien, perquè l'encens, si està cremat, estan a les cendres. No sé, algun dia anirem a veure com estan els regals.
Santi, li hauràs escrit la carta als Reis, no?
Sempre. Sempre.
Als mags d'Orient, me referís.
Sí, sí, jo sempre l'escric.
I t'hi portaran?
A veure, enguany ja sabem que el que ens han de portar en Issa Màgia és que esta pandèmia passi el més pront possible per el nostre bé, no? I jo crec que especialment enguany, no sé si els hauríem de, o els demane coses tan materials, crec que...
Clar, ahir és on ens remuntem a estos moments que teníem quan érem menuts i que sí que de veres disfrutàvem del dia de Reis, perquè sí. Tu anaves a casa dels teus familiars a rebre Reis?
Sempre, sempre, vull dir, sempre els Reis es passen per casa de tots els familiars, especialment els germans dels teus pares, els tiets i les tietes, i els iaios, vull dir, això són els fonamentals que no poden faltar. Després n'hi ha els padrins, que a vegades són els germans i a vegades no, i ahir també, en el meu cas, un dels meus padrins era un germà del meu iaio, per tant, ahir també passaven els Reis.
En el meu cas també anàvem a casa els padrins. Però tu recordes algun moment entranyable que va rebre regals de menut? Per exemple, gent que te donava especial tendresa, que senties?
Sí, jo recordo molt la meva iaia Dolors, perquè va morir quan jo tenia 16 anys, i recordo amb especial tendresa perquè és que com que es passava molt de temps preparant-los, com que es veia que ahir els Reis havien posat un especial carinyo. I també recordo molt els calcetins, perquè en casa de la meva iaia sempre deixaven calcetins. I jo em preguntava, i per a què seran els calcetins? Que després, de major, sempre m'ha fet gràcia, perquè calcetins sempre se foraden i aquestes coses, no? I jo a la meva iaia recorde que els reis solien deixar calcetins. No sé si a tu t'han deixat calcetins, sí, però és un regal típic.
En Maria,
en casa de la meva iaia, peucos. Peucos, teixits en llana. I els he tirat a faltar molt de temps quan la meva iaia ja no podia teixir-los. I era sempre un regal que me deixaven els reis i era preciós. Els tiré molt a faltar, també.
Dona Conter, que no m'havia parat mai a pensar-ho, però jo ara fent un repàs de la meva família, sí que és de veres que hi havia cases que tenien un algo especial sempre que et deixaven allí, dies. I, a més, any de any que anàvem, sabies que allí te trobaries, eh? Pues no sé, en el nostre cas, que érem xiques, sí, pues sempre pensava en un, pues un mocador de coll, no? que la iaia ens feia, o un perfum, sabíem que allí teníem allò. Quizà és que tenien una especial connexió, esta gent més major, en el que realment es faria falta?
A veure, jo pense que les dones en este poble fa anys es dedicaven, no sé si majoritàriament, però moltes es dedicaven a la costura per a guanyar uns diners i per tant era fàcil, no, que els reis triaren esta, això, el que elles manufacturaven. Després a mi també em dona la sensació que com que és una festa, una tradició lligada als xiquets, doncs se n'ocupaven molt les iaies, i parlen femení, no? Per això els calcetins jo crec que formen part ahí fonamental dels regals que tots trobàvem. També doncs, una picadeta, que això seria les casques antigament, i després doncs, ja se va incorporar tot el que va anar venint. Però a veure, això en la cultura popular és que és fonamental, per això no hem parlat encara de les dites de Reis. Te dic alguna?
Hombre, clar.
A veure, a Santa Llúcia un pas de puça, a Nadal un pas de pardal, a Sant Antoni un pas de dimoni i per als Reis, bèstia el qui no els coneix. És una... Perquè Sant Antoni de Cipoquet també, eh? El gener, festes té per triar el rei Sant Antoni i Sant Sebastià. Uh-huh. Sant Sebastià és el patró de la Vila Vella, eh? Vull dir, les tres viles, la Vila Joiosa, que està a Alacant, la Vila Vella i Vila Real, que és bé, on estem.
Dona Conter, que per a mi diem que els reixos porten, o en reixos donem regals als que estimem, i esta tradició remunta a segle rere segle enrere, i capitula una cosa que ens fa rememorar els primers Nadals. Homes que arribaren de molt lluny i portaren regals.
Sí.
Dona't compte com cada volta, en cada generació, tornem a portar la màgia als més menuts, eh?
Sí, ara ho veig en la meva xiqueta, no? És la màgia, és que els fa tanta il·lusió.
Com prepares la nit de Nadal perquè aquests reixos entren dins de la casa?
Doncs bé, jo crec que tot el Nadal és una preparació, no? L'arbre, la decoració...
Ja, però el dia, la nit de Reis,
sí.
Jo parlo per mi, eh? Deixaven la finestra oberta, sí, una de les finestres, i menjar,
sí,
i aigua.
I
jo no sé si tu això ho traslades ara que tens la teua filla.
Sí, sí, has de deixar alguna cosa, el que tu dius, aigua. Així a Vila-real he sentit parlar dels puros.
Sí, però això és quan venen de dia.
Quan venen de dia.
Perquè el que fas és que quan te donen els regals tu, als reis, es dones el puro per a que estiguin a gust i per dir que bé, no? És com en una boda, quan al final te donen el puro, pues ja havien fet la seva feina.
Sí, sí.
Jo te deia això perquè jo vaig veure a Usue disfrutant del concert de Nadal.
Sí.
Una
sí.
Tradició que no s'ha de perdre.
No, no, no.
Per lo tant, jo imagine que aquesta tradició de deixar la finestra oberta i menjar i beguda per als camells, no m'imagine que no la facis.
No, 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 això s'ha de complir sempre. Vull dir, són coses que s'han de fer, i després també alçar-nos alguna hora a veure què han deixat, no? I sa sorpresa que tens ahí baix de l'arbre, a veure què n'hi ha. Això té.
Però imatge. Tant menuts com grans, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí, evidentment. Jo també vull saber a veure què deixaran baix de l'arbre, no? I sa màgia que apareixen màgicament, o a vegades toquen a la porta. Així a Vila-real són molt de tocar a la porta, són així més... no que es d'apareix, no? La feina dels antonians i de...
El tirorí, lògicament, quan va fer-se fadrina a la xiqueta i tal, però jo suposo que ja el tarrerejarà, no? Usué.
Usué la de tararejar, perquè en este poble no es pot viure sense saber-se el tirorí, si no els reis no porten res.
És que no ens deixen regals.
No, no, no. El cantes unes quantes vegades. Com són tres, diu la nostra tradició, diu que són tres, doncs tres vegades com a mínim. També diuen que normalment, ho he vist jo als xiquets, que els punys es menegen com si fora un violí. No sé si ho heu vist, a vegades, mentre canten el tirorí, així, el dret sobre l'esquerre, és que...
És una tradició. Sí. No, jo, nosaltres, que a cada casa on anem a per els joguets, sí que és de veritat que tenim que cantar el tirorí.
Sí, sí, sí.
No? Si no, no ens donen els regals.
Clar.
I jo és que pense que se'ls comença bé, però s'acaba una velocitat del tirorí per entrar a per els regals.
Sí, i per obrir-los també, que és una altra de les coses que... No? Perquè quan vas obrint aquest regal, a veure què hi haurà dins, a veure si han fet cas a tot el que he escrit en la carta, no, tot això també té...
I portant la carta repassant, ah, pues això ja m'ho han portat, ah, pues lo... de totes les cases on vas,
clar.
I després voler intentar muntar-lo tot i que tot quadre, no?
Que tot quadre. Jo he de dir que quan era menut era molt metòdic, i jo m'apuntava tot el que havia demanat, i si em faltava alguna cosa, reclamava. I dius que això jo ho havia demanat i s'han oblidat.
Per equivocar-se en casa de Santi, eh? Per equivocar-se després te reclama.
No, al final el que una persona vol és que jo t'ho posi de la meva part, és que fem un pacte.
Sí.
Jo poso de la meva part i a final d'any esperem també que aquests reisos ens porten el que es mereixen.
Sí, 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 sí.
En aquest cas, enguany tots demanem el mateix.
Jo crec que molt especialment demanem això, no?
La gent gran, però jo penso que de ben segur demà disfrutarem tots, eh?
Sí, sí. No, a veure si a algú li han deixat una miqueta de carbó, no? Ja vam parlar del significat del carbó.
Claro, ara és quan es començaria a parlar jo del carbó que ve a principi de quan una vegada passem els reixos, no? Perquè avui hem donat diverses notícies, però sí. Això és un altre tema. Ja entrarem el dijous que ve, ja entrarem.
Sí, i en el carbó, no? Que alguns s'han durat. Però bueno, una tradita que no havia dit abans, perquè ara al gener, doncs molts estudiants, mal que bé, no sé si en línia o presencialment, tenen exàmens, sobretot a la universitat. I suposa que d'ahir s'ha generat una dita que tinc apuntada, que és: els estudiants de Sant Lluc a Nadal estudien poc i mal, i des dels Reis a la Trinitat estudien doblat.
Sí.
O sigui, que ara
jo me quedaria en esa dita perquè... no sé, a lo millor és que és l'última que me recorde, però que de ben segur és la més real, no?
Sí, malauradament ara en tot el plan Bolònia tenen que estudiar ja a Nadal, eh?
Sí.
Jo per exemple vaig ser, com soc llicenciada, sí que són en febrer, però ara sí que el Luchi per exemple sí que són ara al gener ja mateix, o sigui que ja estan, tindrien ja que estar estudiant.
Sí, sí, sí. Però, o sigui, està dit, a veure, seria pre-Bolònia, no?
Però sí.
Més o menys ens quadra. Pel Reis mitja hora creix, perquè com la llum ja va augmentar,
es nota a més aquests dies.
Pel Reis mitja hora creix. Sí, sí, sí. I pel Reis un pas de vell. Està, suposa que vol dir que anem avançant en els temps.
En cada rei. En cada any que passa, no?
Efectivament, perquè això és una altra cosa que no he explicat abans, que els tres reis representen els tres continents coneguts.
Clar, quan parlàvem d'on venien, jo també pensava, clar, representen les tres races, no?
Sí, perquè en aquell moment en el que es va generar la tradició no havien descobert Amèrica, que seria el quart continent. A veure, Melcior és Europa, Àsia és Gaspar i Àfrica, evidentment, és Baltasar, no? I després també representen Europa, és a dir, Melcior, la vellea de vell, de ser antic.
La vejez.
La vejez.
És com el continent més antic que coneixem.
Àsia, perquè és on nosaltres vivíem, no? I per tant, Àsia, que és Gaspar, la maduresa, i Àfrica, que és Baltasar, la joventut. Imagina que perquè és
el continent que vam
incorporar,
assabentamos que estava, no?
Sí que n'hi ha representacions dels reis més antigues, on Baltasar era blanc. Això és una altra cosa també que després es sobrepinta en algunes obres. És curiós també com l'art va evolucionant. El tema de que siguen reis o no sembla ser també que es va generar entre el segle XII i XV, perquè l'Església tenia conflictes, i ja en parlat alguna vegada, amb els reis temporals, el rei de França, l'emperador d'Alemanya, etc. I aleshores el fet de representar-los com a rei, que diu l'Evangeli, que es van postrar i adorar a Jesús, uh-huh, era com dir, vosaltres reis,
reconeixem, us heu de postrar al rei de reisos.
Al rei de reisos, uh-huh, i a l'Església, no? Perquè clar, és Jesús i tal. I aleshores diuen que per això també els van incorporar esta qualitat de rei, com un ensenyament de l'Església de dir, els reis han de vindre i adorar, jo sóc el poder espiritual absolut, etc, etc. Els belens també, si veieu sobretot els belens renaixentistes, és molt curiós, estava mirant alguns, concretament els del Bosco, on el que és el naixement, que està dins de com una espècie d'edifici, sempre representa com un edifici en ruïnes. I perquè en ruïnes, he estat mirant i sembla ser que, clar, la ruïna representa tot el que deixem enrere, és a dir, Jesús és un nou naixement, però totes les coses humanes estan en ruïnes i cauen a trossos de velles, de... però Jesús no, Jesús està ahí,
representa un nou món.
Un nou món, i per això si veieu sobretot representacions renaixentistes, el Belém sol ser un edifici decadent que representa això, no? Aquesta humanitat superada per la màgia de Jesús, dels tres reis, que diu que es van postrar. Per això també en este conflicte Església-poder terrenal, uh-huh, doncs apareixen moltes vegades això, citats en terra literalment com una cosa de veneració màxima i absoluta. D'alguna manera Jesús ahir representava la mateixa Església, i per això reis, no? Perquè tampoc diu res de que foren reis, diu que eren tres savis.
En el Belén, si tot el món avui per exemple Maria ha portat el seu Belén propi, i les figures que no deuen faltar mai és, lògicament, la Mare de Déu, Sant Josep, el xiquet, els tres reixos max, l'àngel anunciador, que Sant ella Miquel. És i jo per exemple el Belén, si no està estos pastorets, uh-huh, també em sembla que falta algú.
Escolta, i què passa en la mula i el buey? També el te'ls has deixat fora? No pot ser això.
Sí, el bou i la burreta, sí. Els animals és per una profecia d'Isaïes, no és de l'Evangeli en si, sinó la profecia d'Isaïes, que deia que havia de vindre el Messies, sembla ser acompanyat d'estos dos animals, que probablement el que representa el bou és la força i la ser la mansedumbre, és a dir, ser una persona pacífica,
sí, reposada. En este cas el que hauríem de veure, perquè no ens fijem, no? És com que tu dius, ho veiem en un món derruït, no? Com que anem perdent aquests missatges que estaven velats, que tenien que anar interpretant cadascú, eh?
Sí que és el que hem fet una miqueta amb aquest programa, no? Perquè és igual que el Pare Noel, que alguna vegada hem parlat, que si ve de Sant Nicolau, no sé què, doncs és un costum popular, és cultura popular que seguim tots els anys, que ens fa molta il·lusió, però que té molta, molta història i que ha anat superposant-se. Fixem-nos que el que anem a fer avui amb els nostres xiquets té dos, podríem dir 3.000 anys, perquè si s'origina o forma part del zoroastrisme, com hem dit, uh-huh, o del mitraïsme, tot això, vull dir, és una tradició que s'ha anat superposant al llarg de molts, molts segles. Vull dir, el que anem a fer avui és més profund del que podríem pensar. Com profuns són els nostres bons desitjos per a l'any que comença.
Per a vostè què serien? Reixos o magos, Joan?
Com he dit, serien tot, perquè tot el que han anat incorporant al llarg del temps forma part d'aquesta tradició. Per tant, reixos o reis, reixos en valencià popular, el que nosaltres diguem, però que ens porten... doncs això, que ens porten molta màgia enguany, que la necessitem.
Bueno, pues és que això, que m'envien whatsapps, Santi, i jo pues, vaig llegint algun, val? Pues un bes molt fort i que els Reixos es deixen moltes, molt d'amor i molta salut. Moltes gràcies per el programa. Ens explica sempre coses que no sabem, bueno, i diverses coses més, Santi. Pues bueno, agraïm que estiguen ahí sentint-nos i com també agraïm la teva presència i la teva sabidoria. És dir, de veres que ens deixes bocabadades, Maria?
Sí, com sempre, la veritat. Saps què? Has parlat de que vas veure una foto de la seva filla, no? Veient
sí,
el concert
de Nadal.
Però és que ningú va veure el xocolata amb xurros. Però una privilegia sí que les va veure i li va donar molta enveja perquè no tenia des de juny així. No?
Ja te vas dir que te'l prepararés el temps. Jo sempre el preparo.
Sí, d'això pa demà. Pa demà també a Bellis.
Pel matí.
Bon dia també.
Santi Cortells, ens veiem la setmana que ve. Segur de ben segur vindràs a contar-nos coses interessants i que no sabem. I per això t'esperem sempre en molt bona gana de sentir-te.
Gràcies per convidar-me, com sempre, i bones festes a tothom.
Bueno, Maria, aixina de flamenques, ens despedim nosaltres, eh?
És que som molt flamenques, tots i totes.
Recorden, demà recibirem els Reixos. Esta nit tindré que deixar la finestra oberta per a que ens entren els regalets, els que els recibisquen esta nit i no els demà. I el dijous ens retrobem així a les 12, ja sabem, dos horetes junts fins les 2 i ara no se'n vagin. Se queden els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio. Fins dijous a les 12.
Seguimos siendo en sombra. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.